Tal com us hem anunciat avui, l'entrevista que ara emetrem l'hauríem d'haver emès la passada matinada de dimecres a dijous, però problemes tècnics ens ho van impossibilitar i per aquesta raó us l'oferim ara. Recordem que aquell dia havia estat el tercer de forta tensió contra l'actuació policial i amb nous xocs entre la policia i grups violents. Aquell dimecres, en les pàgines de La Vanguardia, el periodista Lluís Foix recordava que la política catalana viu dies històrics amb més freqüència de la desitjada i apuntava que la sortida d'aquesta situació no està ni en la força ni en les sentències dels més alts tribunals. Lluís Foix, bona nit.
Què tal? Bona nit, Javier.
Moltes gràcies. Lluís, tal com van les coses, veus possible que s'arribin a pacificar els ànims a Catalunya?
Home, un dia o altre sí. Jo crec que, a veure, vull pensar que doncs, hi ha molta gent al carrer, milers, sobretot aquests últims tres dies. Ho vam veure a l'aeroport el dilluns, crec que era, o el dimarts. Després hem vist ahir doncs, les manifestacions i vam veure la confrontació. Però jo crec que aquesta tensió i aquesta confrontació que hi ha entre un sector dels independentistes, que no són tots, perquè si no és un sector, i aquesta confrontació doncs, amb les forces, entre elles els Mossos i la policia, jo crec que no pot durar massa, no? Primer, perquè això no porta massa enlloc. Segon, perquè es produeix el cansament. I tercer, perquè jo crec que amb el que diríem doncs, l'ADN de la història de Catalunya, com explica molt bé Vicenç Vives, hi ha un esperit continuat de pacte. O sigui, el català, si mirem la història, altra cosa és que potser ara això canvia, però sempre, després de grans traumes que hem viscut en el segle XX i en segles anteriors, finalment sempre hi ha hagut aquesta intenció i aquest desig de pactar i arribar a solucions. Això és el que penso. Altra cosa és que ara, doncs, aquests dies, doncs, hi ha molta indignació de molta gent que està disconforme absolutament amb la sentència que es va donar a conèixer el dilluns. Jo crec que la gent pot expressar les seves discrepàncies, les seves crítiques, pot dir que els jutges no tenen raó, pot dir el que vulgui, però les sentències o s'acaten o no s'acaten, perquè si no s'acaten, aleshores entrem en un món en el qual doncs, la llei no té la prioritat. Jo crec que la llei ha de tenir una prioritat importantíssima perquè és el que garanteix l'ordre i el que garanteix la llibertat. Això és el que penso, això és el que penso. I jo crec que sí que arribarà un moment d'entesa entre els catalans, que és la que a mi més m'interessa i més em preocupa, i després hi haurà entesa, pactes o aliances o el que sigui amb Espanya, no?
El cas és que aquesta sentència ha marcat un abans i un després en el procés, deies.
Sí, jo crec que de dies històrics, el dilluns en va ser un, crec que era el 10 de juliol de l'any 2010, i després en va ser totes les manifestacions que hi ha hagut, i sobretot l'octubre, el setembre i l'octubre de l'any 2017. Jo crec que aquestes són, diguem-ne, els dies històrics, els moments històrics que hem viscut, i que ens han dut en una situació que jo crec que, com a mínim, es miri des d'on es miri i es tingui el plantejament que es tingui, podem coincidir amb alguna cosa que és que això no ha anat bé. No ha anat bé per ningú, ni pels independentistes, ni pels que no són independentistes, no ha anat bé per Catalunya en el seu conjunt i no ha anat bé per Espanya en el seu conjunt i tampoc ha anat bé per Europa, perquè aquest és un problema que de moment Europa no es planteja cap pronunciament que vagi en contra del govern espanyol, Europa, vull dir les institucions, i que això ens porta doncs amb una situació que es pot, que el que més em preocupa és que això, diguem, perduri durant 2 mesos. Llavors hi ha la tercera part, que jo diria, que és que el govern Sánchez, encara que estigui en funcions, està enviant uns missatges dient que el diàleg, la convivència i tal, però alhora diu que no farà el que calgui per restablir doncs l'ordre en cas de que fos impossible o fos inviable doncs que, per exemple, Barcelona fos intransitable d'una manera indefinida, no?
I et preguntes al final si serà possible recuperar una certa confiança entre Catalunya i Espanya a partir d'ara.
A veure, jo la confiança no la veig possible, perquè això ve de molt temps. Jo el que aspiro és el que Ortega y Gasset en de la conllevància. És a dir, que, escolti, que ens podem portar bé amb els nostres amb els espanyols, els aragonesos, els castellans i els andalusos, i que l'Estat ens doni garanties per poder viure dintre d'un estat en el qual ens respecti la nostra pròpia singularitat, identitat, cultura, llengua, etc, etc. Jo crec que això és el màxim que en aquests moments jo aspiro, no? A poder la conllevància, perquè la confiança mútua entre Espanya i Catalunya no ha existit des de les bases de Manresa de 1800 i tants, no? Vull dir, i això fa, no és un tema que hagi sortit ara. Hi ha un element nou, que jo crec que és un element que precipita més les coses, és el fet de que avui mateix les manifestacions que han hagut aquest vespre, doncs com s'han convocat? Doncs s'han convocat amb una sèrie de persones que tenen uns instruments tecnològics, amb el Telegram i amb altres, que qui vulgui pot tenir accés, i diuen, doncs avui toca València o Gran Via, allà on sigui, amb rotllos de paper higiènic, que és el que ha passat. Jo ho havia vist al matí, dic, avui a veure quin és el pla, quin és aquest, no? O sigui, això introdueix un factor que disminueix d'una manera notable el paper i la força, primer, dels polítics, segon, dels mitjans de comunicació, no diria només el paper, sinó les ràdios i actuen les xarxes. I aleshores, doncs, la gent se't pot presentar aquí, allà on vulgui, perquè hi hagi algú que doni una consigna i que digui avui s'ha d'anar allà. I avui, per exemple, ha passat, no? Hem entrat, Javier, en una situació nova que jo crec que no sabem gestionar. No la saben gestionar els polítics, no la sabem gestionar els periodistes, i crec que no la saben gestionar el gran públic en general. Però hi ha gent que sí que ho sap gestionar, això, i que sense necessitat de que els votin o de que siguin representants de res, tenen la capacitat de promoure grans concentracions i promoure moviments que vagin, que ens portin doncs, a situacions de confrontació, no? Mira, a França, durant uns mesos, hi ha hagut 11 morts i no sé quants centenars de ferits com a conseqüència de les armilles grogues. Però, bueno, això no era una protesta contra la República. És una protesta contra el govern Macron i les seves polítiques. El que passa a Hong Kong, la protesta està més en un altre esglaó superior. El que passa a Hong Kong és que no volen formar part de la Xina, on es neguen les llibertats. I on el Partit Comunista, que té 80 milions d'afiliats, doncs té el control del país, coincidint amb un creixement econòmic extraordinari, no? Des de fa ja molts anys. Vull dir, una cosa és això, una cosa és el que passa. Hi ha un moviment secessionista que es produeix d'una manera reglada, que ha estat el moviment del Brexit, que sembla ser que finalment es produirà, segons sembla, diuen, aquesta nit o demà, doncs s'arribarà a un acord perquè no sigui un Brexit sense acord. O sigui que el món està vivint situacions que són noves i que no la sabem administrar. Jo he estat llegint aquests dies el llibre de l'Edward Snowden, que s'acaba de traduir, i que és la història d'aquest treballador de la CIA, doncs que entrega als periodistes tots els grans secrets del Pentàgon, de la CIA i del Servei Nacional de Seguretat. I el que explica en el llibre et fa una mica de por. Et fa una mica de por perquè et diu que la gent no és conscient, no som conscients. Una de les coses que recordo, que diu que qualsevol persona que hagi entrat en un ordinador i està fitxada pels serveis d'intel·ligència nord-americans. Que ara n'hi ha uns altres de russos, també, no? Llavors, què vol dir fitxada? I tu em diràs, home, i això com és tan material com s'administra? No, tenen tot el material, i aleshores diu, busquem aquesta persona, busquem aquestes característiques i et troben qualsevol cosa d'una persona. I el que explica aquest noi, que ara viu a Rússia, perquè als Estats Units passaria la resta dels seus dies a la presó, com a traïdor i com a segons la llei del país, explica coses que denoten o demostren els grans canvis que estem travessant en aquests moments a la història del començament del segle XXI, que són semblants o molt superiors a la invenció de la impremta i a tot i a la posada en pràctica dels vols aeronàutics, no? I aquest és un canvi que afecta, doncs, el coneixement i l'accés al coneixement. Hi ha una democratització sense precedents de la informació i de l'opinió. Llavors, com es destria tot això? Aquest és un tema que jo no tinc la resposta.
Visió global amb Lluís Foix. Lluís, no et volem prendre més temps. T'agraïm moltíssim el teu temps.
Molt bé,
i també una abraçada de passada.
Moltes gràcies, Lluís.
Bona nit.
Bona nit, bona nit.